Ara fa temps que no surten profetes a anunciar la mort del paper en paral·lel a l'enèsima revolució digital. És veritat que podem llegir en pantalla, en molts tipus de pantalla, de forma passiva o també interactiva. Podem escoltar audiollibres i podem fer la vertical pont en multiformat. Però l'experiència material del llibre s'ha demostrat irreproduïble. Per això és interessant que un nom que ve de l'audiovisual decideixi reinventar la lectura física amb una novel·la que és a la vegada un artefacte i una aventura. El llibre es diu S, l'ha escrit Doug Durst i l'ha ideat el cineasta J.J. Abrams. Es diu S, però també es diu El barco de Teseo, perquè conté un altre llibre que al seu torn conté dos lectors que en ressegueixen l'enigma en un objecte que conté mapes, postals, cartes creuades i moltes capes de lectura. És impossible descriure tot el desplegament físic i el grau de detall d'aquest volum. Heu d'anar a la llibreria per veure'l i entendre el joc. L'enhorabona, per tant, a Duomo, que s'ha aventurat a traduir-lo perquè és un repte editorial majúscul. Avui, doncs, parlem de S, aquest llibre enigma fascinant, però també d'altres títols que desafien els lectors i que conformen un homenatge a les possibilitats físiques del paper. En companyia d'en Jordi Puntí, en Borja Bagunyà i l'Adolf Beltran, que també obre la caixa sorpreses del Fabricar Històries, a Chris Ware, que és, si recordeu, un còmic amb 14 formats. Avui, en nom d'Estraca, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Som-hi, obrim, per tant, saludant en Jordi Puntí, com estàs?
Molt bé, què tal?
Borja Bagunyà.
Hola, com va?
I Adolf Beltran.
Hola.
Ja ho sabeu, avui partim d'aquest vaixell, o sortim amb aquest vaixell que de Teseu, amb totes les metàfores metafísiques que hi ha al darrere d'aquesta història, amb un llibre que jo diria que és un llibre experiència, El barco de Teseo. El llibre es diu S, comencem per l'inici, per la coberta, de Doug Durst i J.J. Abrams, que tots recordareu per sèries com Alias, Lost i companyia. Per tant, és una persona a qui li agrada més fer preguntes que donar respostes. I el llibre té alguna cosa semblant a això. És un llibre doble, és a dir, treus el llibre de veritat de l'estoig, que es diu S, i el llibre es diu El barco de Teseo, d'un tal B.M. Straka, que és un autor enigmàtic, no? Que de fet escriu aquest 19è llibre, i és un llibre sobre una persona que pateix amnèsia, que es diu S, o que s'atribueix aquest nom, i que entra en aquest vaixell amb una tripulació ben estranya, buscant-se una mica ell mateix i el seu passat. Per tant, hi ha un doble enigma. És un llibre que té dos lectors, com a mínim, abans d'entrar-hi nosaltres com a lectors, que són els lectors que van comentant aquest enigma en notes al marge. Un d'ells és acadèmic, l'altre és un estudiant que s'apunta, diguem-ne, a aquesta lectura. Per tant, és un llibre ple de capes i de nivells de lectura, formalment exquisit, ple d'intertextos, ple d'encartaments de tot tipus de materials que anirem comentant, i una vegada mirant documentació sobre com va parir Abrams i Durst tota aquesta història, li van preguntar: escolta'm, i ja posats no podíeu haver fet, perquè tot això és un artefacte ben curiós, no podíeu haver fet un llibre interactiu, no?, en pantalla i en digital? I Abrams va dir: hem fet un llibre interactiu analògic, que em sembla una de les millors definicions d'aquest S, o d'aquest barco de Teseo, que jo he de dir, i alguns ho recordareu, i si no, ara que tenim aquesta gran plataforma, aquest 3CAT, és més fàcil de trobar els programes anteriors de Ciutat Maragda. L'any 17, en Jordi Puntí va venir amb un llibre, no sé què parlàvem, jo crec que parlàvem de llibres, no?, formalment,
sí,
de reptes,
sí,
formals i tot això,
segurament.
I vas venir amb The Ship of Theseus, i que em va fer, vaja, em va atrapar aquella història, i me'l vaig comprar en anglès ja fa uns quants anys, no?
Sí.
Per tant, tu el coneixies. Hem de dir que és un llibre que té 10 anys només, és a dir, es va publicar l'any 2013, no?
Uh-huh.
I tu el vas trobar allà...
Sí, mira, el 2014 o 15, quan estant a Nova York el vaig comprar, el vaig veure en una llibreria, i com tothom... Jo crec que aquest és un llibre que, si ets una mica lector, et crida i el vols comprar només que l'obris. O sigui, és tan especial i és tan diferent. Després podem parlar del contingut, eh? Però formalment hi ha una aposta tan bèstia, ni que sigui per per compassió de l'editor, que s'ha gastat molts calés fent aquest llibre, sí, sí. Perquè és un llibre que és això, no? Que ja en aquell moment ja d'alguna manera ho vaig explicar. És un llibre que en realitat són molts llibres, ja, i que hi ha molt material per llegir dins i fora del llibre, perquè constantment... De fet, és un llibre que has de vigilar que no et caiguin papers,
sí, sí.
Perquè si et cauen, a més, i perds el punt de la pàgina, llavors pots anar una mica despistat, cosa que també té la seva gràcia, és
sí.
a dir...
Però no, són papers que no hi són a l'atzar, és a dir, si hi ha una postal del Brasil, té el seu sentit en aquella pàgina, si hi ha una carta creuada entre els dos lectors al marge, té sentit en aquella pàgina, és a dir...
Sí, bueno, hi ha, per mi, de tots els paratecs textos, podríem dir-ne, no? Deuen ser paratextos, això,
sí,
que hi ha dintre... O intratextos, no sé, que hi ha en el llibre. El més prodigiós és un mapa... Exactament,
sí,
aquest
sí,
que tens a les
tovalló.
Mans. Que és un mapa fet en un tovalló on fins i tot aquella cosa que fa la tinta negra sobre els tovallons de paper sí, de bar, que lleugerament... Que tu estàs allà patint perquè no es trenqui el paper i perquè la tinta no...
No goso ni desplegar-lo
sí,
del tot. És un mapa
de
Túneles del Campo Norte.
Està molt ben reproduït. És a dir, sí, Túneles del Campo Norte,
sí,
exacte.
Sí, és un mapa de campus. Increïble. No, hem d'aplaudir, ho deia abans a la intro, però hi torno, a Duomo. És a dir, el coratge d'una editorial, no? D'agafar aquest llibre i dir, doncs ara en farem una traducció, que no és només una traducció també de Marcelo Mazzanti, meravellosa, sinó, en fi, tot el repte, després si convé també ho comentarem, d'impremta, no? D'anar a buscar algú que... És un desafiament també pel món de l'edició, no?
Sí, sí, totalment, perquè més... clar, és un llibre d'aquests difícils d'explicar o de generar una imatge mental si no l'heu vist. Val molt la pena en aquest sentit això, doncs, tenir l'ocasió de tafanejar-lo, perquè és ben bé crec la idea és agafar un llibre que hagi estat llegit, treballat, subratllat, anotat. És un d'aquests llibres que alguns de nosaltres fem servir per no només llegir-lo sinó guardar-hi totes les coses que hi ha associades, és a dir, una mena de llibre capsa, però no en el sentit de capsa, jo què sé, aquí n'hem parlat alguna vegada, de la tipus Mark Saporta o B.S. Johnson, no? Que fan un llibre que és una capsa dins de la qual hi ha totes les pàgines més o menys desendreçades o grapades per capítols o de la manera que sigui, sinó que aquest és un llibre capsa clàssic, és a dir, un llibre enquadernat en el qual la història, no?, dels usos del llibre ha anat generant tots aquests materials. I fa molta gràcia perquè té... Sempre hi ha aquesta doble inscripció, no?, de la vida en un llibre, que són això, doncs els postals, els tovallons, les notes. Sempre que comprem llibres de segona mà, no sé si us passa, hi ha aquesta petita sí. esperança, no?, de trobar alguna cosa així, i de tant en tant te'n trobes,
sí,
trobes una notació.
Sí, tant i tant.
Hi ha una cosa molt clàssica, perdoneu la digressió momentània, no?, però de lector de segona mà, que és que tens el llibre, llavors tens el retall de la crítica o la ressenya de que va sortir el diari d'aquell llibre, no?
D'aquell llibre, o l'exlibris que hi ha posat,
o l'exlibris,
no?
Exacte.
O fins i tot, avui dia ja comença a haver-hi, no, n'hi ha sovint, llibres que havien estat en biblioteques...
Sí.
I que per alguna raó la biblioteca va tancar i se'l van vendre, que seria sí, sí, sí. el
això
cas d'aquest.
És que no hem dit, però
clar.
És un detall important. El Barco de Teseo, el llibre que trobes dins S, té l'aspecte envellit d'un llibre dels anys 40, perquè aquest és el joc, però és que a més té, amb la classificació decimal Dewey, no? la insígnia de la biblioteca, és un llibre
segells.
Que al final t'explica, doncs, cuida este libro, devolver la fecha,
sí,
tal,
sí, sí.
I els segells a la gent que l'ha anat agafant, no? L'última vegada, per cert, a l'octubre de l'any 2000, si ens ho hem de creure. És a dir, de manera que efectivament hi ha tot aquest joc també bibliòfil i bibliogràfic,
sí.
No?
Veus, aquí em portes amb una, enrere en el temps, hi va haver una època, ara clar, tot està digitalitzat, però hi va haver una època no tan llunyana, que tu anaves a la Biblioteca de Catalunya, miraves les fitxes dels llibres en aquells arxivadors que tenien, i en algunes fitxes t'hi trobaves el nom dels lectors anteriors del llibre.
Hosti.
Clar, si buscaves llibres molt normals, no, però si buscaves llibres una mica específics, estudis, podies trobar que aquest llibre havia passat per les mans d'en Joan Solà, o que havia passat, ja no diré Gabriel Ferreter, però que sí que hi havia,
sí.
Sap, noms que, bueno, doncs té aquest punt històric, crec que també hi és en el llibre, i per tant en el llibre aquest, S, i que per tant és un homenatge a les biblioteques, aquesta
sí.
cosa de que tu vas també a la biblioteca, igual que segona mà, agafes, que més aviat et fa ràbia quan agafes un llibre de la biblioteca i algú l'ha subratllat, et fa ràbia, però al mateix temps ja és aquell punt de rata de biblioteca que van a buscar el llibre que ningú més l'agafa, i és més, que l'amaguen perquè ningú més l'agafi. No? Clar, jo ara aquí, si em permeteu, faré una anècdota personal, que és que Hi ha una llibreria que, en la qual et pots perdre a Nova York, que és la llibreria Strand, que és enorme i té com tres pisos, i hi ha un racó a baix on hi ha llibres que penso, com és que han arribat aquí, no? I recordo uns assajos de Cyril Connolly que en tenien tres exemplars, jo me'n vaig comprar un i vaig pensar, ostres, un amic d'allà el voldrà tenir segur, i el que vaig fer va ser amagar-lo. I, però amagar-lo ben amagat a darrere de, i li vaig enviar un missatge dient, mira, vés a la P de Puntí i no trobaràs Puntí, però a darrere dels llibres amb la P trobaràs el del Cyril Connolly, no? I jo crec que això és, sí, és aquest món que d'alguna manera sorgeix quan llegeixes aquest llibre, fins i tot amb un punt excessiu, perquè jo crec que és un llibre que demana més d'una lectura.
No, ara després comentarem, perquè efectivament totes aquestes capes tenen un grau de dificultat, però ara m'està imaginant l'Ols Beltran, que és usuari habitual de la Biblioteca de Catalunya, amagant llibres i fent-hi anotacions.
No, però sí que tenia un amic que de jove, quan no tenia prou diners per comprar-se algun llibre i el volia, i potser només en quedava un, doncs el posava en un lloc que no pertocava, perquè d'aquesta manera, quan aconseguís arreplegar prous diners, doncs tornaria i el recuperaria i el podria comprar. Però són anècdotes de...
Tenia un amic, és allò que es diu.
Sí.
Tinc un amic que...
Entre cometes.
M'heu enganxat.
Totalment. Per tornar al moment a S, o al Barco de Teseo, aquest estraca, insisteixo, són un munt de nivells de lectura. Primer que Doug Durst és l'escriptor de tot això, Recordem el nom perquè és important, és un escriptor nord-americà que ha fet alguns llibres notablement llegits i que, a més, aquí ha hagut d'impostar una veu, volgudament arcaïtzant, no?, en la prosa dels anys 40, d'aquest Straca, escriptor també ocult, del qual Caldeira, que n'és el traductor i el prologuista, que també és un personatge misteriós, a vegades hi ha una hipòtesi de serà Straca veritablement Caldeira? És a dir, per tant, és una veu més una altra veu, més dues veus, que són l'Eric i la Jen, no? L'Eric és l'acadèmic i la Jen és l'estudiant que s'apunta al misteri, que van efectivament al marge, doncs, fent aquestes anotacions. Hi ha desenes de pàgines a internet sobre com llegir aquest llibre. És a dir, és un llibre que necessita instruccions, no? Perquè, efectivament, com diu en Jordi, has de fer unes quantes relectures. Una de les més òbvies és, de les possibilitats de lectura, començar pel text imprès, no? És per la història d'aquest aquest personatge amnèsic. Bé, és una de les possibilitats, perquè l'altre consell és, sí, el text imprès, però també les anotacions a llapis. I després les anotacions a boli blau, que són les de la gent. I la resposta en negre, que són les de l'Eric. Però més tard comences a trobar-te anotacions en taronja. Compte, perquè algunes anotacions al marge fan spoilers del text en negre del text imprès que trobaràs més endavant, no? Però a la vegada és important llegir-les perquè et donen la clau de quan has de llegir els intratextos, no? Aquests mapes, postals, cartes creuades, i, per si això ja no fos poc, hi ha uns peus de pàgina que estan codificats, és a dir, que contenen una mena de joc tipogràfic, enigmàtic, en fi, de pistes, no? Que tu has d'anar al final de tot, hi ha una roda que també té uns codis de lectura, no? Vaja, no sé com dir-ne això, té un nom, però, i que a través del qual també et dona pistes de... És a dir, és un llibre-joc, també.
És un joc.
No? És un joc, en fi, de misteri, críptic, a la gent que els agradi això, no? És a dir, no és que triguis la teva aventura, és que n'hi ha moltes aventures. També la lectura esdevé una aventura amb aquest Barco de Teseo, no? De tal manera que l'altre dia, per cert, passant per una llibreria, vaig veure que està el més venut. És a dir, que jo crec que ara, en plena campanya de Nadal, no?
És dir, molt
regalo
possible
un joc de taula o un llibre. O un llibre. Tens la combinació perfecta, no?
Les dues coses, i a més t'entretindràs no unes quantes setmanes, segurament. Jo crec que l'èxit també té a veure amb que és una combinació molt particular, que és de la literatura més pura burgesiana, diguem-ne, no? De jugar amb els metatext, pretextos metaliteraris, dobles sentits, nabokovià també, perquè el foc pàl·lid d'alguna manera també hi ressona, però alhora, com que al darrere hi ha l'Abrams, hi ha tota l'estratègia del cinema de Hollywood i d'estar-te enganxat allà, sí, sí, del misteri, i d'anar-te donant pistes que poden ser pistes falses. És a dir, té un punt sensacionalista en alguns moments que aquí l'acceptes de molt bon grat, perquè és el que et permet jugar, no?
Sí, sí, totalment. No, no, i el punt de la intriga, i el punt de Page Turner també, que ha de tenir un bon llibre de misteri, i que en són molts de misteris, i que hauria de venir també, ja que és un llibre ple d'objectes, amb unes ulleres de lectura, pels que ja comencem a justejar.
Sí, no? perquè les notes a peu, per exemple...
Notes a peu...
Està al límit.
Clar, els colors, aquest taronja i tal, la il·luminació ha de ser molt bona per llegir aquest llibre, no?
És que, clar, aquí hi ha una trampa que no ens n'adonem... Bueno, tipogràficament, diguem, que te l'empasses com si res, que és que perquè pugui haver-hi al marge tants textos, la caixa és molt petita. O sigui, en realitat, sí. Aquest llibre...
És breu.
No és un llibre molt llarg, la lectura en si, no? I llavors, gairebé deu... No és clar, això el traductor ens ho diria. Què li ha ocupat més espai? Tota l'intercanvi d'aquests dos personatges, Eric i Jen, o directament el text, no?
Sí, sí. Hi ha una carta de Duomo, l'editorial que l'ha publicat ara en castellà, insisteixo, és un llibre de l'any 13, fins ara inèdita aquí, i ara la carta de Duomo, que reprodueix també, si us hi fixeu, no? la tipografia i les notes a peus, ja han fet una carta promocional com si fossin els lectors i com si fos Estraca d'alguna forma, i entre altres coses de la peripècia de Marcelo, del traductor, que efectivament amb els missatges creuats amb l'editorial també anaven jugant a pistes, explica que trobar una impremta, no?, que s'atrevís amb el projecte i que a més tingués temps de fer-lo, doncs, perquè el volien llançar ara a l'octubre-novembre, era un dels reptes més importants, no? I que finalment van fer-ho a Itàlia, és a dir, van haver d'agafar un vaixell com si fos el de Teseu, van a Itàlia i allà amb els artistes d'Estudio Nora, en Giusi i en Vincenzo, doncs s'hi van atrevir. A més, hem de dir que Itàlia ja estava publicat, suposo que tenien també una referència. Curiosament, a Itàlia hi ha una molt bona editorial que es diu La Nave di Teseo, no? Sí. Que es diu com el llibre de B.M. Straca, però vaja, que no té res a veure perquè allà no el publica, que és Rizzoli que el publica a Itàlia. Sigui com sigui, és una barbaritat de llibre, ja tindrem més ocasió de comentar-ho, però també és un programa consagrat a aquesta idea, de metatextos, de llibres propostes i de l'homenatge immens a les possibilitats del paper. Como si gates merupetet she yotzeret galvaretet como shemilachat לבי פותחת יש לי סך הכל כפור אז אוויר תקלחת והמילים שנבלעו וראשי הן התפזרו את הקוטן חזק היום תשמעו אותן פתאום זה שיר הפי doncs amb Messa, amb Teseu, vaja, amb el vaixell de Teseu, el barco de Teseu, aquesta novel·lassa d'Ogdorst i d'Straca i de tota la gent, autors i lectors que convoca, més enllà de... Després ja trobarà lectors fora del text, però dins del text n'hi ha uns quants, Jordi, amb aquesta metàfora. Jo estem molt ben trobat, també. És a dir, el primer misteri ja és el títol de novel·la.
El títol, perquè penses, per què la nau de Teseu, no? Bueno, d'acord, l'amnèsic va pujar amb un vaixell i tal, però... Clar, de cop jo em vaig pensar, buscaré, i jo no sabia, no recordava que hi havia aquesta editorial italiana, que tu dius, fa tot el sentit. Clar, la nau de Teseu, en el fons, és una paradoxa que en català se'n diu la paradoxa de Teseu, en realitat, que és la idea que hi havia la nau de Teseu original, els atenencs ho celebraven cada any durant segles, i aleshores, però clar, mai era la mateixa nau, sempre es anaven canviant peces, o bé canviaves la vela, o bé el màstil. Per tant, va arribar un moment on la nau de Teseu ja no era físicament la nau de Teseu, sinó que era una altra nau, només que se'n deia la nau de Teseu. Aquí nosaltres ho coneixem com, jo ho he sentit a dir, com la destral de l'avi, no? Un dia tu tens la destral del teu avi i un dia se't trenca el mànec, li canvies el mànec i un altre dia, molt temps després, se't trenca la fulla, li canvies la fulla i continua sent la destral de l'avi. Ja no té la fulla ni el mànec originals, però aquella mena de...
És bonica, aquesta.
Ens continua sent la destral de l'avi, no? I aleshores, la nau de Teseu, aplicada aquest, per mi, aplicat al llibre, és... El llibre que cadascú llegeix és diferent i tens els mateixos elements, però al final... Quan reconstrueixis la història, clar, què és el que fan els dos personatges escrivint al marge, més el Moody aquest, que és aquest tercer, sí, intrigant, no? A part del traductor, de perquè Caldeira, al final sí, també sí. Pots pensar, quan un traductor tradueix un llibre, és el mateix llibre o no és el mateix llibre? Per tant, estem en la paradoxa aquesta de Teseu.
No, és una festa de l'hermenèutica, no? I dels estudis de recepció.
Totalment, a mi amb això que ara és de les possibilitats infinites del paper. Clar, hi ha una cosa aquí que em sembla que és molt evident però que s'ha de reivindicar, que és la festa de la materialitat. O sigui, això és possible perquè és un objecte. Llavors, totes aquestes inscripcions que a més juguen amb totes aquestes belleses, per dir-ho així, perquè estan molt ben resoltes, cal·ligràfiques, les lletres de tots els personatges, hi ha un plaer molt dels que a més ens agrada anotar coses, de totes les fletxes, tots els comentaris s'anoten, es contranoten, anoten les notes, sí, comenten sí. Les notes. Em feia pensar a un altre nivell més petit en el Magistral del Rubén Martín Giraldez, que també és un llibre que ja t'arriba anotat, no? Tu llegeixes i ja hi ha algú que ha passat abans que tu per aquest llibre, que és una mica recuperant la sensació aquesta de biblioteca, no?, que deies abans, Jordi, de, hosti, aquí ja hi ha passat algú i ja ha fet una primera selecció d'idees importants, ja ha subratllat coses, ja les ha anotades. I no només amb el full mateix que diu de la caixa, sinó, òbviament, amb tot aquests altres intra-para-metatextos. Però em semblava que hi havia alguna cosa aquí de, diguem-ne, de també reivindicació o atenció a tot el que pot passar quan tens un espai de trobada, i el llibre aquí literalment és un espai de trobada en aquests marges, no? A més, és un espai de trobada en què es va exemplificant això de, deixes el llibre, te'l retorno, estàs en aquesta sala, qui està en aquesta sala, sí. No? Hi ha alguna cosa en què des del llibre mateix es crea tot un espai, que em semblava molt bonic. Sí, l'espai de la biblioteca, però també l'espai universitari, no? Al final, que jo m'ho preguntava, és una novel·la de campus? T'han col·locat una novel·la de campus en els marges d'un llibre, d'unes aventures, sí, no? Sí, sí. Escrites a principis de segle. No sé, em semblava en aquest sentit molt meravellós, també perquè inaugura tota aquesta, o fa pensar en tota aquesta tradició de llibres que incorporen la materialitat del llibre. Tu ara parlaves de Nabokov, no? Amb el foc pàl·lid no deixa de ser això, és a dir, allà no ho dramatitza tant visualment, però bueno, és un poema i són les anotacions del poema, aquestes anotacions, sí. On van, no?
Jo m'imaginava, pensant en això, m'imaginava una edició diferent de Foc pàl·lid, mm-hmm. on les anotacions, perquè té aquella cosa, Foc pàl·lid, que és un poema de 999 versos, mm-hmm. no 1000, i llavors les anotacions, però cada vegada que llegeixes l'anotació tornes al vers i tornes a mirar el vers, o sigui que has de tenir, almenys jo sempre l'he llegit amb un punt posat a les pàgines del sí. poema, i pensava, i si fer-ho al revés, publicar el poema mm-hmm. i cada vegada que, i a sota de cada vers directament posar l'anotació, ja? O sigui, amb la qual cosa crearies una altra lectura molt més directa, i on la trampa que hi fica Nabokov allà dins, entre l'autor i el crític o interpretador, diguem-ne, quedaria molt més a la vista, no? Clar, això són ja estratègies editorials, no?, que en aquell moment probablement ni es podia plantejar. Bueno, és com quan llegeixes Foster Wallace o la teva novel·la, les notes a peu de pàgina, la teva novel·la assenyalant el Borja, morts, perdó, sí, sí. Les notes a peu de pàgina sobrepassen molt sovint el text, en van pàgines i pàgines, no? I això també és, crec que forma part de això, d'aquesta materialitat de tenir un llibre a les mans que et fa trencar la dinàmica aquesta de passar pàgina i passar pàgina, no?
Sí, a mi m'agradava molt allò, la tradició dels anotadors, no? No sé, pensava això en Nicholson Baker, Foster Wallace, en Patricio Pron també tenia un llibre sobre això, no? El llibre Tachado en parlava, no?, de tota la qüestió de l'anotació. Però hi havia alguna cosa de voluntat de trencar la linealitat, no? Que al final és, sense trencar l'objecte llibre, perquè després hi ha hagut aquests exercicis, no?, que dèiem abans, doncs ja desenquaderno el llibre i tu, lector, el reenquadernes, no? Però abans d'arribar aquí em semblava que era molt bonica aquesta idea de introduir diverses possibilitats de recórrer un llibre, no? I per això crec que sempre acaba retornant a la qüestió material, perquè dius, bueno, si jo puc recórrer un llibre vol dir que el llibre és un espai o és un territori, per tant jo puc fer rutes diferents. I la idea de l'anotació, aquesta rizomàtica o arborescent, tenia alguna cosa d'això, no? De dir, vale, tu estàs llegint per aquí, però llavors la nota te porta cap allà. I crec que en el llibre que estem comentant de Teseu, el que això es porta a un extrem, no? Que també em fa pensar una miqueta en el que havia fet Danilevski, no? Amb la causa, sí, amb la casa, sí, de...
Sí. Casa de Hojas,
casa també de Hojas, va traduir
Pálido Fuego, va ser?
Pálido Fuego amb Alpha Decay.
Això mateix, amb Alpha Decay, les editorials, sí, sí, que van atrevir-se també, perquè
Allò, l'estratègia aquesta de posar d'una era molt més senzilla, però em va fer pensar de posar text a mà fa, deu fer 15 o 20 anys, potser més fins i tot, perquè de tot comença a fer ja més de 20 anys, l'editorial del País publicava unes antologies d'articles dels seus articulistes, sí, de Manuel Vicent, de Maruja Torres, de Javier Marías, i els hi donava la possibilitat de comentar ells mateixos els seus articles a boli al costat, sí, a mà, diguem, no?
El País Aguilar.
El País Aguilar, exactament. Era curiós, perquè a vegades veies llegies l'article tal com havia sortit 7 o 8 anys abans, i aleshores al marge tenies el comentari del mateix autor dient, aquí em vaig equivocar, o mira com hem derivat, no? Clar, també estava bé veure, primera, la lletra que tenen els escriptors, que a vegades era bastant il·legible, perquè eren ells mateixos que ho feien, i després fins a quin punt s'hi comprometien o no, perquè a vegades eren realment, veies que eren comentaris de passada per poder treure un nou llibre, però en canvi sí que recordo en el cas del Manuel Vicent que hi havia unes anotacions que estaven molt bé, no? Sí. que et donaven una segona lectura d'aquell article que havia sortit i que havia perdut la cosa aquesta més instantània.
O a vegades amb pronòstics fallits, recordo que jo em vaig comprar el de Millars sense saber que hi havia tot això, i la primera lectura m'han estafat, algú ha escrit el llibre, no? I no, i era Juan José Millás comentant coses de, i efectivament, a pilota passada, al final esto no pasó y fue de otro modo, no? I, en fi, sí, coses d'aquestes, sí, sí. Perquè tenia una gràcia també gràficament.
Ara, quan el Jordi explicava aquesta paradoxa del vaixell de Teseu o de la destral de l'avi, pensava si no es pot aplicar també a les anotacions que fem nosaltres als llibres o als subratllats, i que al cap del temps et fa la impressió que allò no pot ser teu, tot i saber que és teu, perquè ho has escrit tu, però era un altre tu, d'alguna manera, no? I et provoca una sensació d'estranyesa. Fins i tot podríem imaginar algú que es digués en aquesta línia, no?, a comentar els propis comentaris fets fa anys, i fins i tot a retreure't que subratllessis allò, i fins i tot a insultar-te, no?, però que burro, com vas poder destacar això quan justament el que ara veig és una altra cosa. Jo dic com a comentari al marge.
De fet, si no hi vaig equivocat, s'ha publicat fa 2 o 3 anys un llibre d'una... Si no s'ha publicat, jo l'he llegit per internet, un llibre d'una noia que va comprar un exemplar de les poesies de Bukowski i va trobar que hi havia anotacions i que dient excels, meravellós, no sé què, i llavors ella feia les anotacions a sota dient, quina tonteria, o sigui, no, era una relectura en clau feminista de la mirada d'algú que havia llegit Bukowski com l'ésser més trencador de l'univers, no? Sí.
Meravellós.
Jo sempre, amb això que deies, Adolf, sempre li recordo a l'Antoni Martí Monterde reivindicar una i altra vegada que el subratllat és una forma d'autobiografia, no? Sí, i si tu et vas veient, no? Al final l'exercici seria, ok, si jo llegeixo aquest llibre i el subratllo cada 5 o 10 anys, 3 exemplars diferents, no? 4 o els que siguin, i cada 10 anys fas un subratllat i després els coteges, seria interessant veure en què coincideixes i en què has canviat, no? De cada paràgraf que destaques i que no, i potser coincideix en tot. Dius, hosti, no, segueixo veient que els llibres aquests són els hits, aquestes són les idees centrals, o de vegades no. A mi m'ha passat aquesta estranyesa que descrius, de pensar en quin moment vaig pensar que aquesta era la idea més interessant d'aquesta pàgina, quan és evidentment és del paràgraf següent.
O que encara em volia dir, no?, aquest subratllat.
Exacte, i per què aquest subratllat no et derbi?
El subratllat ja no és meu.
Encara ets aquell o ets com la destral de l'avi, no?
Exacte, perquè tu segueixes dient, Borja, no?, t'apuntes a tu mateix, però ja no ets el mateix lector.
Jo encara hi afegiré un últim gir que a mi m'ha passat, i perdoneu que parli de mi, però em van regalar un exemplar de segona mà d'un llibre meu subratllat, que algú l'havia trobat en una llibreria de vell.
Quin era?
I estava de Pell d'Armadillo, del primer. I estava subratllat, i aleshores miraves què havia subratllat i clar, no entenies, perquè home, en algun lloc potser sí, fins i tot hi havia aquella cosa que jo també faig a vegades, que és posar un signe d'admiració, d'exclamació, que no saps si és o molt bo o molt dolent.
És un escàndol, no?
Sí, exacte. I la sensació d'estar-te gairebé psicoanalitzant a través del subratllat d'algú altre era bastant increïble.
Magnífic. Us he de dir que he trobat, ara m'ha caigut la roda, i he trobat, i he de fer una confessió i una explicació. L'explicació és que, efectivament, la roda o brúixola d'Eötvös forma part del llibre, apareix a l'última pàgina, on hi ha també doncs, la gent que l'ha agafat en préstec a la biblioteca, no? I des de l'inici, des de la primera nota de peu, ens donen alguna pista que això, aquesta roda d'Eötvös, és la clau per descodificar els enigmes de Coriolis. Bé, és un dels molts jocs que hi ha. Jo no vaig saber decodificar enigmes de res, vaig haver de fer la trampa d'anar a buscar, no?, diferents... I, efectivament, però és que mireu el grau de complexitat. Has d'anar agafant lletres, individuant i localitzant lletres en cursiva en diferents capítols, i finalment a través de les 10 notes on hi ha pistes de la latitud i la longitud de cada cosa, doncs has de posar en horitzontal una quadrícula, en horitzontal i vertical totes les lletres per trobar, que no la diré, òbviament, la frase finalment que es troba en aquest enigma. És d'una complexitat important, vol entretenir-s'hi, no?, que és la gràcia, forma part de la gràcia d'aquest joc, però fins a aquest punt, eh? I per tant és un dels 245 enigmes continguts en aquest S, o en aquest Barco de Teseo d'Estraca, que insisteixo és tot ell un homenatge interactiu, vaja, a les possibilitats del paper, una mena d'hipertext vintage, perquè l'hipertext estem acostumats a llegir-lo en clau digital sempre, aquí no hi ha digitalitat ni li cal, no? També alguna vegada li han preguntat a Abrams, escolta'm, i no es podia fer una pel·li d'això? No, deixa'm estar, jo quan faig cinema ja faig cinema, això és un objecte físic i com a tal l'hem concebut, no?
He d'explicar només que, enllaçant-ho, sí, sí. Potser ja podem entrar a parlar d'altres llibres, però que de fet ja és parlar d'altres llibres. En una entrevista que vaig estar mirant amb el Doug Durst, li preguntaven per influències i em va descobrir un senyor que es deia Dennis Whitley. Mm-hmm. Dennis Whitley, vaig estar mirant, era un escriptor de gènere dels anys 50-60 anglès, que escrivia novel·les de misteri, diguem-ne, però que a vegades introduïa elements... O sigui, tenia molt, molt èxit. Aquí el van traduir als anys 80 una editorial que es deia Caralt. No sé si aquests llibres, perquè de tant en tant feia llibres on, per exemple, tu podies trobar-hi a dintre un floc de cabells, que era de la víctima de la novel·la. I per tant, fa pensar que hi havia algú que estava tallant els cabells. I en un altre, això ho explicava el Doc Durst, sí, eh? Sí. O sigui, i en un altre, tu no et donava la solució al misteri. O sigui, tu havies de... Hi havia un assassinat, i anaves llegint, i al final quedava el dubte de qui era l'assassí, a partir d'això. Llavors, hi havia un sobre a dintre del llibre que només l'obries quan havies acabat el llibre i et deia l'assassí és tal. És a dir, aquesta mena d'interacció ja hi era, i segons el Doug Durst, doncs és un punt d'influència, per ell va ser una influència, vaja.
Sí, no, ja em quadra perfectament, perquè hi ha, no?, tota aquesta proposta de jocs semblants en aquest llibre. Ara, no sé si són comparables a la impressió que causa trobar un floc de cabell aliè.
Sí, no, un glon sangonada.
Exacte. Això em recorda un editorial, no direm noms, que promocionava emocionalment va enviar, això parlo de fa 15 o 20 anys, amb una novel·la negra, un thriller, en català, una corda ensangonada, era sang tintada, era pintada de vermell, hem de creure, vaja, que no va fer... I efectivament hi havia aquell punt creepy, no?, de tenir el llibre, obries el sobre i traies allà un cordill tot ple de sang, que era una mica d'això. Sí, com sigui. Va, altres objectes meravellosos, Adolf, tu que tens aquí, has portat, no un llibre, una caixa de llibres directament.
He portat un monument. Exacte, sí. És una capsa de sorpreses, també, una caixa d'eines, si es vol, no sé, una capsa plena de records. És Fabricar històries, de Chris Ware. És un llibre de l'any 12, diguem-ne llibre, però en realitat dins d'aquesta capsa, i la capsa sola ja segurament és un altre format, però dintre hi ha 14 llibres, llibrets, fulletons, quadernets, tires còmiques que es pleguen i que es despleguen com si fos un acordió. Fins i tot hi ha un tapet de cartró que pot semblar el d'un joc de taula, no? I clar, realment cadascun d'aquests formats és un món, però és un món que està completament interconnectat. Aquesta caixa no és fàcil de trobar en llibreries. El van publicar des de Capitan Swing en castellà. Jo vaig haver d'anar fins al Tecla Sala, a la biblioteca Tecla Sala de l'Hospitalet de Llobregat perquè me'l deixessin, perquè a Barcelona només, per exemple, en el cas de Barcelona, només el tenen en algunes llibreries, en algunes biblioteques, perdó, i en allà tampoc no te la deixen de treure, no, aquesta caixa, que és extraordinàriament rica i que explica, bé, la protagonista, és que també depèn molt de per on comencis a llegir, no? Perquè no hi ha un ordre, com em sembla que hi ha en el cas del Barco de Teseo, no? Que és important de no traspaparar algunes d'aquestes targetes que hi ha dintre del llibre, no? En aquí és molt fàcil, diguéssim, que agafin un ordre completament incert, no? Que vagis traient segons el que et ve de gust en cada moment. Però sí que acabes veient que la protagonista principal és una noia que li falta una cama, té una pròtesi en una cama, que és florista, que se sent molt sola en molts moments de la seva vida, que acaba tenint una criatura, però no només és la seva història, també és la història, perquè ella viu al tercer, d'una casa, d'un edifici de Chicago, també és la història d'una parella que s'està enfonsant i que viu al segon, i també d'alguna manera és la història de la propietària, que ja és gran i que viu al primer i que recorda la seva vida, perquè hi ha salts constants entre el present i el passat, i potser el futur, potser no n'acabes tampoc de treure en l'aigua clara, justament allò que deia abans, el que m'ho he apuntat, la festa de la materialitat, deies tu, Borja, i realment és inimaginable això en un altre format que no sigui aquest, el físic, l'objecte, no? I fins al punt que el mateix Chris Ware, que és l'autor, deia, és un llibre, repeteixo, de l'any 12, diu, davant de la creixent incorporeïtat electrònica de l'existència. Bé, doncs aquí tens objectes que cal tocar, que només tenen sentit si el toques. Tot això que explico podria estar molt bé, però el cert és que el que li dona grandesa és també que hi ha molta poesia aquí dintre, no? I que hi ha també molta tristesa, molta melancolia, molta festa, molta alegria. A la contracoberta, o si vols dir-ho així, de la part del darrere de la caixa, si llegim, Chris Ware diu, si vostè pateix de soledat, sigui sol o en companyia, li garantim que aquest llibre s'adiu amb l'aclaparadora sensació d'haver malguanyat la vida. Doncs segurament ja ve si això, no? Almenys en depèn del dia, no? I potser depèn del temps que faci. Hi ha algunes frases que hi he apuntat perquè veiem de què estem parlant i que probablement són frases que ja he perdut, no? Però que en aquí no només tenim aquests humans, sinó que també tenim com a protagonista una abella, que és Branford, però que té conflictes molt humans, perquè resulta que ell li passa tota una sèrie de malvestats i està convençut que l'origen d'aquests mals és que pensa massa en polinitzar la reina i no pensa prou amb la família, sobretot amb la dona, de manera que té un sentiment de culpa molt, molt humà. En fi, com que vosaltres coneixeu també aquesta obra, doncs segurament més val que també hi feu aportacions, perquè és una meravella, i fins i tot em planteja, jo sempre porto els deures fets aquí, sempre he llegit el llibre que em toca o els llibres que em toquen, però reconec, confesso, David, que aquest no l'he acabat, perquè és que no sé si el pot acabar ningú.
És que no, exacte, sí. I potser el fet de l'inici o el final, no, començar o acabar, ni tan sols és un objectiu, no forma part d'això.
És que per on comences i per on acabes.
Això mateix. Això em recorda, en un altre context, una altra història, però com que ell no el comentarà i el comentaré jo, el segon volum de Carn de Cap, la revista literària que amb alguna cosa té a veure amb Borja Bagunyà, venia, si la recordeu, en una capsa que era una col·lecció de fanzines, no, amb diferents artistes que s'interrogaven sobre el llenguatge i sobre l'opressió, però m'agradava molt la manera com descrivíeu el conjunt, l'artefacte, al capdavall ho era, no? D'endreçadament desordenat. És a dir, el desordre formava part de l'ordre, no? Hi havia un cosmos dins el caos, segurament volgut, que formava part del joc, en definitiva, també.
És que jo crec que una mica el nostre humil intent d'afegir alguna cosa en aquesta tradició, de sumar-nos-hi, té molt a veure amb aquesta experiència, no? De dir, bé, al final, que a mi sempre m'ha fascinat, no? Aquest món desbordant de Chris Ware està contingut en una capsa. Vull dir que te la pots tancar, la pots endreçar en una lleixa més o menys alta, i llavors, clar, la sensació aquesta de, bueno, aquí hi ha una capsa perfectament endreçada que jo obro i em desborda, perquè llavors és una mena de fractal, no? Dins de fractal, d'universos dins d'universos, que a sobre comencen pel que deia ara l'Adolf, no? De per on començo a llegir això? Si és que es pot començar. Llavors ja capgira la idea de que hi ha un inici, que hi ha un final, que hi ha un ordre establert. És una cosa que, en realitat, per anar sumant llibres a aquesta tradició, jo recordo haver llegit, potser el primer contacte vaig ser-hi, que potser és una cosa molt apocal o molt adolescent, però va ser El Rayuela de Cortázar, en la qual ell ja no només feia la seva proposta, sinó que dins d'aquella proposta deia, és que jo hauria volgut fer un altre llibre, no? Que era radicalment donar els capítols això, desenquadernats al lector, que el lector els barregés, o que com li caiguessin, doncs comencés a llegir. Hi havia alguna cosa, també molt de 60s, d'aquesta voluntat de trencar un dels elements opressius, que era el que ens interessava en el Carn de Cap 2, perquè crec que està en tota aquesta tradició, que un dels elements opressius és jo començo a llegir per on l'autor ha decidit, no? Com aquesta autoritat estranya, la seva primera paraula, el seu primer títol. I en canvi hi havia una voluntat de dir no, que sigui el lector purament, no, amb aquest naixement del lector dels 60s també, que fos el lector qui produís el llibre. I clar, això és molt bonic, dit així, dius, ai, quina època més llibertària, no? Però dius, clar, després te trobes amb aquests artefactes que són meravellosos, perquè llavors ens obliguen a reescalfar, diguem-ne, una maquinària muscular que potser tenim una mica dormida, que és això, és, ostres, m'he de posar jo a prendre decisions, quan en canvi estem molt acostumats a un altre tipus de literatura que ens diu, no, tu no prenguis cap decisió, tu seu-te al sofà, no? Allò, posa't ben còmode, que jo ja ho faig tot per tu. I a mi el del Chris Ware, clar, també sóc molt entusiasta, però és que a més crec que juga molt bé en la línia del tema d'avui, juga molt bé les possibilitats del dibuix en la pàgina, no? Aquesta llibertat que té el dibuixant, l'il·lustrador, de disposar la pàgina com vulgui. El Ware aquí ho porta a un extrem salvatge i meravellós, però en realitat en tots els seus llibres, totes les seves obres, el Jimmy Corrigan i totes aquestes meravelles també juga, no? Que dius, hosti, jo estic llegint no? Una acció, sí. Que avança en una direcció, però després al costat te fa caure una acció que cau en vertical, que després es desplega pel fons, diguem-ne, de la pàgina, que després de sobte s'obre i ocupa en un sol dibuix tota una pàgina. Que juga molt amb aquesta, és que, no, amb aquesta simultaneïtat de narratives.
És que jo crec que ell ha trencat amb la tradició, o sigui, ha innovat des de la tradició, no? A l'hora de crear vinyetes. Hi ha un... té un llenguatge propi, i en aquest sentit penso que la capsa també hi ha una altra capa de lectura, que és la relació d'un estil, que és l'estil molt, molt propi, molt reconeixible amb tot el que ha fet abans, perquè en realitat llegeixes i hi ha personatges que podrien ser de Jimmy Corrigan, no? O hi ha escenes que podrien haver, que potser les va escriure fins i tot o les va dibuixar abans i després les ha recuperat. Hi ha tot, o sigui, és un món per si mateix, i això que tu deies, quan ho tanques en una capsa, en el fons estàs tancant tot un món per tenir-lo en plan portàtil. No?
Sí, sí, sí. Jo l'he trobat la frase que abans m'ha quedat penjada, però és justament la noia del tercer, aquesta, diguéssim, primera protagonista, no? I que amb un to molt existencial, en un cert moment es demana, diu, quantes desenes, no, centenars de nits he viscut sense que n'hagi quedat cap record, quants àpats he fet, quantes dutxes, els dies s'amunteguen i tot se'n va pel desaigua i només queda una sensació molt vaga i fins tot això s'esfuma i d'èpoques senceres de la vida només n'han quedat un parell de records aïllats i inconexes. Però no només parla ella, sinó que, per exemple, també parla en cursiva l'edifici, no? Aquí tenim, que pots recordar-me que la
Rue de Rueil,
exacte, i aquí fa un recompte de, per exemple, 886 gritos, 217 puñetazos, 106.323 desayunos. Això està empat en un pany de paret, eh? És a dir, és això, com ho diríem, això? Ho dic perquè els oients es facin una imatge mental de què estem parlant, no? Aquesta mena de plànol d'un edifici,
sí, sí.
Però que el veiem encara ple de vida, fins i tot hi ha persones, i, per exemple, n'hi ha una que somia i diu 3.312 sueños de amputaciones, perquè em sembla que ho he dit abans, la noia protagonista, de la qual no en sabem el nom, té mitja cama, que és una pròtesi, no? De manera que també el mateix edifici és protagonista i parla, no? Sí, és a dir, hi ha molts angles, hi ha moltes perspectives que es van enriquint les unes a les altres.
Sí, amb això que dieu, crec que una de les innovacions salvatges de Chris Ware té a veure amb aquesta qüestió de l'escala, no? Com ell juga amb l'escala. Ara me fixaré només en aquest floc de neu que cau, que li dedicaré 27 vinyetes, i en canvi sí, t'ensenyaré no, un detall micro, i en canvi t'ensenyaré un plan de la ciutat, sí. Pum, amb un dibuix, i aquí això és la ciutat. No?
Sí.
Dius, hosti, i d'una banda, no, doncs tot l'edifici amb tota la seva compilació de la memòria, i de l'altra, doncs aquesta atenció minuciosa a un gest. I jo crec que tota l'estona...
A la capsa, no? Hi trobes el Bramford, que és l'abellot, de fet, una imatge d'un cel amb un parell de núvols, un cel clar, i al costat justament la imatge també en blanc i negre de la Terra vista des de l'espai. Hi ha moltes imatges zenitals, a vegades tenen un punt commovedor, no? aquella imatge de la noia en calces al llit, no? Com un últim refugi, però que la sents tan sola. És realment extraordinari, el llibre, si és que se n'ha de dir llibre.
Guarda que luna, que cielo que c'è, che magnifica notte. Aspetterò l'alba e mi spegnerò mentre il sole si accende. Potrò cantare una dolce canzone nel chiaro di luna e accarezzare, baciare il mio amore se un po' di fortuna. Che mai sarà, cosa mai accadrà, che magnifica notte.
Seguim a Ciutat Maragda avui amb un homenatge a les possibilitats del llibre físic de l'objecte paper, El barco de Teseo, S. Doctors de J.J. Abrams, Duomo, ara el podem llegir ja aquí, que no el teníem, és un llibre de fa 10 anys, però també tota la constel·lació de títols que anem desplegant. Desplegar és un bon verb per explicar el que està passant en aquesta taula, no? L'Alf Valtrà ha portat el Building Stories de Chris Ware, a Fabricant d'Històries, que m'hi feies pensar amb això a la biblioteca, que no... Diu, no, hi ha moltes biblioteques, efectivament, la recerca pobra que va fer per trobar un llibre que el deixessin en préstec, que no acabo d'entendre per què, d'altra banda, perquè les biblioteques a vegades deixen en préstec ordinadors, que ho trobo una mica més arriscat, i em porta a S, el llibre, no?, el llibre d'homenatge avui, és a dir, quan aquest llibre, si és el cas, arribi a les biblioteques, també serà exclòs del préstec, o hi ha aquest punt de fer confiança en el lector, i perquè, clar, si algú només que desordeni el lloc on estan situats els 14 o bueno, 25 objectes...
O que comenci a afegir text.
Ara!
Que comencin per pertorbar el sentit afegint-hi nous textos, no?
Clar, en el cas del Fabricar Històries, que la por no sigui que desapareguin alguns dels ingredients justament de la caixa, perquè si hi ha 14, és fàcil que se'n perdi un, no?
Totalment. Mateix,
em feu pensar abans també, hi ha un llibre, petita nota a peu de pàgina, a l'apartat juvenil romàntic, que es diu, no sé si us diuen res els noms, Dash and Lily. Dajan Lili, Book of Dares. Aquí no sé si el van traduir en castellà com el quadern de reptes, el quadern de desafios de Dajan Lili. Són dos personatges, dos joves, dos nois, que ella, Lili, deixa un quadern vermell amb un repte en una prestatgeria, com en Jordi, amagada de la llibreria Strand, de Nova York. Passa a Nova York, passa a Manhattan, i la llibreria deixa un quadern vermell amb un desafiament, i ell... Dash troba aquell quadern, l'agafa, és alguna cosa literària, és alguna pregunta literària, i constantment és un diàleg entre aquests dos lectors que no es coneixen, Dash i Lily, que es van deixant desafiaments, respostes, preguntes, una mica com els dos lectors del barco de Teseo, i les van deixant en un prestatge, primer de Strand, després d'altres llocs de la ciutat, de manera que té una certa gràcia. Diria que Netflix va fer-ne una adaptació nadalenca, per tant ara comença a ser bona època, ara que han descongelat Mariah Carey, ja comença a ser una bona època per treure els torrons i posar-se Dajan Lili a la versió fílmica, o perquè també hi ha aquest joc de lectors que van incorporant capes a les seves lectures. No sé si trobaran el llibre de Cyril Connelly.
No sé, ara fa temps que no hi he anat.
Hi eren tres llibres. En Borja també portava més... Jo he citat abans Carn de Cap, ho dic per inaugurar també la tradició juganera o enjugassada de revistes literàries.
Sí, jo també, aprofitant el dia d'avui, volia fer una petita reivindicació a la revista en si, del format revista, perquè, bueno, aquí de vegades oblidem que la revista no és, o pot ser moltes més coses que un magazín, per dir-ho així, que tingui una miqueta de tot, sinó que una revista moltes vegades ha estat un lloc d'experimentació de certes coses que potser el llibre imprès, tota la seva solemnitat, amb tota la seva, la seva, diguem-ne, el seu cost, fins i tot, doncs potser no es podia permetre o no es volia permetre, no? A banda d'aquests experiments que estem, o d'aquestes aventures que estem comentant avui. I jo pensava en dues, bueno, he portat dues revistes, una de més, ja molt més clàssica i consolidada, com és la McSweeney's, aquesta revista que va fundar Dave Eggers, i que bàsicament va començar la revista publicant estrictament textos, contes rebutjats per altres revistes. Aquest va ser el seu primer credo, i més endavant d'això, doncs, ja van començar a portar-ho cap a un altre lloc, ja no publiquen només rebutjats sinó que comissarien cada número és un concepte diferent que també resulta en un disseny diferent, I pensant en aquests llibres caixa, llibre joc, llibre bogeria, el número 16, tots ells valen la pena de mirar-se, però n'hi ha que sí que són una mica més tradicionals i n'hi ha que són una mica més esbojarrats. I dins d'aquesta línia esbojarrada, el número 16 és una capsa que avui no he portat, però que es desmunta, té com quatre braços i quan tu el desplegues funciona com un tapet, diguem-ne, amb aquest verd de jugador de pòquer, dins dels quals hi ha dos números o dos llibres enquadernats que són part del cos de la revista i un joc de cartes. Quan tu treus i estires en fora el joc de cartes d'una de butxaca d'aquest tapet, aquest joc de cartes resulta que és un conte de Robert Cooper que crec que alguna vegada havia mencionat, que es diu Heart Sweet, i que explica la història d'un rei al que li roben els pastissos i que vol saber qui li roba els pastissos. Bé, tu se suposa que has de barrejar, no?, la baralla de contes. Cada baralla és una pàgina que comença mitja frase i acaba mitja frase i te'n resulta, doncs, tot un conte. En funció d'aquesta tirada d'atzar, tu acabes sense saber-ho decidint qui és el culpable o qui ha estat el lladre dels pastissos, amb l'afegitor que un cop es descobreix el culpable, aquest culpable és executat. Llavors resulta que sense que tu ho sapiguessis, en el moment que tu estaves barrejant les cartes, estaves decidint i convocant el destí per saber i decidir qui moriria, no? Una mica part d'aquesta interactivitat. Max Phoenix és una revista meravellosa perquè Eggers també té aquest punt lúdic, diguem-ne, J.J. Abramesc, si voleu, que crec que porta i trasllada tot el que escriu, i em semblava que era important seguir atenent a aquesta dimensió de revista.
Jo tinc un exemplar, un número, que ara no sé perquè de fa anys també, que sé que quan l'obres hi ha una pinta. No sé si el tens.
És aquest.
Ah, és aquest.
És, 16,
vale.
Sí, sí.
És que això de les
en una
cartes...
Que hi ha una pinta,
sí. Oi?
Vale, sí, quan sí, tu mires no? La llegenda, et diuen, bueno, aquest és aquest número, aquest és el conte de Cooper, i quan et posen la pinta et diuen, és una pinta.
Ja està.
No hi ha cabells ensangonats aquí, eh?
No hi ha, no. Ni flocs de cabells, ni ensangonats, ni res.
I en aquesta línia, Max Phoenix és un cas molt clàssic. Us portava una altra revista, que és una revista noruega, ara té una base a Oslo i a Berlín, però es va fundar a Trondheim el 99, que es diu Fugt, F-U-K-T, però que no és la paraula anglesa. Ells s'ocupen ràpidament d'explicar que Fugt en escandinau, o en les llengües escandinaves diuen, vol dir alguna cosa com moist, no? Humit. I és una revista dedicada al disseny i la il·lustració i al dibuix contemporanis. És una revista de dibuix, essencialment, on també recuperen part d'aquesta filosofia maxwinisera, en la qual cada número, cada, diguem-ne, exemplar de la revista, que és anual, respon a un concepte que respon a, i impregna tot el disseny del número. En aquest cas us he portat diguem-ne, número que està dedicat, diries, al número 18. Ara l'està venint en David.
Sí, perdó, té.
Diries el 18,
si el número
el recordo.
M'he quedat atrapat en una foto,
sí,
a Ramón y Cajal,
el número 18.
Que és espectacular, que és una mena d'autorretrat.
Sí, no, a més, a veure, els dibuixos, o sigui, la presentació de l'obra dels il·lustradors és absolutament meravellosa, de vegades és a pàgines senceres, sense sagnats, de vegades són petites peces enquadernades, acompanya d'articles, entrevistes, presentacions de tots aquests il·lustradors i de tots els seus treballs. Hi ha tot un treball aquí, per exemple, justament en aquest número, amb el Ramón y Cajal, amb tots els seus dibuixos de neurones. És a dir, aquí agafen a Ramón y Cajal també com a il·lustrador, no?
Ah,
I agafant, doncs, una miqueta tota aquesta tradició, el dibuix naturalista, mèdic, etc. A la coberta té també una mica com la brúixola de l'ESA, té tres cercles concèntrics que tu has d'anar fent rotar. Primer, no entens absolutament res del que s'hi diu, i si tu ho jugues bé i alinees totes les línies, el que et surt és un Fugt the System, no? Que juguen amb aquest so de la paraula diguem-ne, que dona nom a la revista, i una miqueta et fa jugar tu amb aquesta, una cosa que recollíem avui, no? De dir, bé, donen la revista amb la coberta desordenada i el teu primer impuls és sempre endreçar-ho, desxifrar, i al moment en què tu ho desxifres resulta que t'estan dient que el sistema, doncs, que l'engeguis a prendre ben, no? Hi ha alguna cosa d'aquest ordre i desordre que crec que recullen molt bé. Les cartes als editors, doncs, ja veieu que reprodueixen aquest cercle, el codi de barres que ocupa tota la contracoberta està distorsionadíssim, gairebé com si fos un vel que algú està empenyent des de l'altra banda de la pàgina. En fi, són revistes una miqueta inesgotables, com portem dient tota l'estona, perquè, clar, pots mirar el llibre, no, el número una mica per sobre, són bones 300, 400 pàgines de número, però, clar, anar fixant en cada detall, en cada dibuix, en cada entrevista, en cada decisió editorial, bueno, em sembla que és una meravella.
Quina periodicitat té?
Anual.
Cada,
si no m'equivoco, és un número l'any.
Això s'explica, ja.
Cosa que s'explica la feinada, sí, que hi ha, sí, sí, no, tinc uns quants d'aquesta Fugt. i diria que no n'he llegida sencera cap, però que no cal. Són una mica amb això que dèieu abans, crec que són universos dins universos,
sí.
I que aquesta tradició de revistes, n'hi ha moltes més, però aquesta tradició de revistes crec que val molt la pena, ara que a més vaig llegir que la White Review aturava la seva publicació, una altra revista exquisida de Londres. Bé, una miqueta crec que són aquell lloc de joc i d'experimentació, sí, sí. que val la pena mantenir en vida.
No, i això el paper, en fi, és a vegades quan, no?, alguns profetes en profetitzaven la final i tot això, hi ha exemples així que en demostren el contrari. I jo porto, no sé si alguna vegada també l'he portat, un altre llibre meravellós, que és la traducció que van fer de Queneau, sí, sí. Els 100.000 milions de poemes que van fer de Mi Page es va atrevir, dic atrevir perquè realment fer el joc de Olipià, de fer la poesia combinatòria a partir de, no?, d'agafar diferents, en aquest cas són 10 sonets a 14 versos combinables, és a dir, un total de 10 a la 14 combinacions, i el resultat són 100.000 milions de poemes. Bé, has de tenir tota la paciència del món per fer això, és tan sofisticat que no goso ni tan sols ara fer la prova, però són diferents artistes, no? Rafael Reig, Aramburu, Santiago Auserón, Pilar Adón, en fi, Marta Agudo, que van participar cadascú amb un sonet i vas fent la combinació. Teniu, perquè és que jo no me'n surto, no? d'anar agafant, necessites dues mans per fer això, no? Sí. Per fer la combinatòria. És una de les coses que els agradava fer als olipians, ja ho sabeu, i que és molt difícil de reproduir, i que per tant una editorial, en aquest cas de Mi Page, s'atreveixi, no?, i doncs fem un homenatge, convidem 14 poetes a fer aquest joc i a fer poesia combinatòria, doncs caram, ho trobo una heroïcitat en els temps que corren, no?, com el cas de Duomo, i les editorials que han fet la traducció d'aquest essa i el barco de TCO, perquè certament, però que a la vegada és una heroïcitat que ens recorda la importància i un cop més les possibilitats pràcticament infinites del paper, no? És a dir, que podem continuar jugant per sempre amb aquest format i no necessitem de la virtualitat i del digital i d'anar tocant botons, que també té un cert interès, però vaja, fins i tot des del punt de vista escolar podríem reivindicar coses aquestes, no? I llavors no tindríem mòbils fins al 16 i aquest tipus de reivindicacions que es fan.
Bueno, aquí, només per apuntar la part teoritzada o un incert intent de teorització de tot això, ara que ho has dit, ara que dius el llibre pantalla o la pantalla, sí, versus el llibre, és aquest intent de fusionar una amb l'altra que va fer el Vicente Luis Mora en un assaig que parlava de la literatura ergòdica, que una mica recollia aquesta idea de que part de tot això que estem parlant d'alguna manera, ara que dèiem això de la materialitat, treballa, no?, la pàgina fent servir la seva analogia, que és molt discutible, però com a pantalla. Jo diria que és una miqueta al revés, no? És a dir, que la pantalla, si de cas, ha pogut agafar alguna d'aquestes coses del que ja la pàgina porta fent des de fa molt de temps. El cas aquí és que sempre se cita Tristram Shandy, però amb raó. És a dir, alguna cosa de la pàgina, no?, que en el moment en què és material i passa a ser dissenyada, doncs explota cap a tots costats.
Per cert, el tenim a Mallafré, a l'edició de, no?, acaben de publicar
una nova edició,
sí, per Mallafré mateix, sí.
Ja ens dedicarem, perquè Borja, que li ha dedicat un any a l'Escola Blum,
feliç any, feliç,
no? és com el barco de seu de relectures, el del Tristram n'hi ha moltes. En Jordi té dos llibres que ni veig des d'aquí,
un
perquè no,
un que són dos, en realitat són
ara,
dos
ara, anem, ara, ara.
Un que són dos perquè ja és un llibre que es va publicar en versió masculina i versió femenina.
Molt abans final, dels debats de gènere.
Molt, fa 30 i pico d'anys.
Bueno, ja havia, sí.
Tot i que al mateix temps, al final, resulta que només hi havia un paràgraf diferent. Però, bueno, el paràgraf era significatiu. Jo tinc la versió femenina. Perdoneu, és un llibre que es diu Diccionari Kasar, d'un escriptor serbi que era Milorad Pavic. Pavic, amb aquest llibre, que era el seu primer llibre, va aconseguir una cosa sensacional, que és introduir aquesta mena de llibres que comentem avui entre els més venuts i ser una de les sensacions de Frankfurt un any, no? Era l'any que havia sortit El nom de la rosa, havia sortit El perfum.
L'any 1980.
80 i algo, sí. Ah. Era aquella rosa, època, 80, diguem. L'època dels best-sellers així històrics. Llavors ell va publicar aquest llibre que és molt, en un sentit, molt intel·lectual, no és fàcil de llegir i alhora té aquest component de joc que crec que és molt important, no? És la història, el diccionari Kasar és efectivament un diccionari que ha recopilat un estudiós a partir d'un diccionari que va desaparèixer, tot això és inventat, un diccionari que va desaparèixer el 1691 perquè n'hi havia molt poques còpies, una de les quals que era va desaparèixer perquè se la va menjar un senyor, i un altre es va cremar, i un altre estava fet amb tinta verinosa i matava la gent, i per tant la van destruir. Llavors ell aconsegueix reproduir aquest diccionari. I què és aquest diccionari? O sigui, ell vol explicar l'existència del poble Khàzar, que era real, que és un poble que va viure entre els segles VI i XII al centre d'Europa, a la zona de Transilvània, i anant cap al Bòsfor, i van desaparèixer, diguem-ne. Es van com extingir barrejant-se entre la gent. Un poble nòmada, a més a més. Aleshores, això és real, i el que fa ell és inventar-se una història per justificar aquesta desaparició. I aquesta història és: hi ha un rei que un bon dia té un somni i no sap interpretar-lo, i aleshores demana a un rabí, a un capellà i a un musulmà, diguem, que interpretin des de la seva religió què vol dir aquell somni, i aleshores ells triaran quina serà la religió, segons el que li agradi més, triaran la religió pels càsars, que seguiran com a seu poble, no? I el llibre és això, és la interpretació a través d'un diccionari amb noms de personatges d'aquell somni fet per un jueu, un musulmà i un cristià. Què passa? Que molt sovint, quan estàs llegint un o l'altre, hi ha un senyal, si és una creu, si és una mitja lluna o si és una estrella de David, et diuen: no, ves a la mateixa interpretació que fa d'aquesta paraula l'altra religió, amb la qual cosa tu pots anar endavant i enrere, i ell mateix et diu: aquest és un llibre que no es tanca, tu el tancaràs però continuarà obert mentre el puguis llegir, no? I de fet et recomana no llegir-lo si no estàs molt convençut de que tens ganes de ficar-te en aquest laberint i quedar-t'hi molt de temps, no? I és un llibre, la gràcia és que combina, perquè a més té com tres períodes d'informació: un és el segle IX, l'altre el segle XVI i l'altre el segle XX, i la informació que et van donant a través d'aquest diccionari, estudiosos diversos, es combina amb narracions i amb històries que són molt tradicionals, molt com de faula, no? Molt senzilla. Doncs, la història d'un senyor que es vol anar a comprar un violí però no té prou diners, i el que li ven li diu: miri, doncs jo li dono un violí i li dono un ou, i m'ha de pagar el violí i l'ou a terminis. Llavors diu: però bueno, però és que l'ou caducarà. Sí, però és que no se'l pot menjar fins que no me l'hagi pagat. I tot això va com derivant en una mena d'una situació incomprensible, diguem-ne, que a través de la religió pot tenir una explicació, però clar, l'has d'anar descobrint, no? Molt sovint són laberints d'aquests que entres i no saps per on sortiràs. Sí. I bueno, té la gràcia. He de dir que el vaig comprar, jo ara ho mirava, quan va sortir, que era el novembre del 89, el va publicar l'editorial Columna, amb traducció de Jadranka Barsalovic i Francesc Prat. I no sé si avui es troba, probablement en biblioteques sí que en pugui haver-hi exemplars, i no recordo si el vaig acabar. Jo crec que no el vaig acabar, perquè de fet avui, venint cap aquí amb l'autobús, llegia fragments i hi havia coses que pensava: que em sona, però què és? Sí, d'un espanyol, un jueu espanyol que havia viscut al segle XI, saps? Però no acabes de saber. Vull dir que és un altre llibre d'aquests que hi entres i no saps quan en sortiràs. Heard you sing in tones of silver, heard you cry on a summer storm, I loved you but you did not know it, so I don't think about you anymore. Som-hi, Milorad Pavic, que s'assuma, per tant, a aquesta proposta de criptolectura, de llibres enigma, de llibres repte, que hem inaugurat celebrant l'edició a Duomo de S, el llibre de Doug Durst, concebut per J.J. Abrams, un llibre que conté un altre llibre, El barco de Teseo, de B.M. Straka, que conté un traductor que és Caldeira, que conté dos lectors i que conté una quantitat d'objectes, de propostes, d'enigmes, de reptes codificadíssims, molt interessants, desafiament constant
gegant de lectura, en el millor dels sentits. Recomano fer-ne una lectura amb llum potent, no?, per no deixar-s'hi la vista.
I una lupa.
I una lupa, o dues, exacte. Però que és un llibre molt disfrutable, molt regalable, també. Per tant, El barco de Teseo S, amb l'estoig corresponent que s'incorpora amb tota aquesta òrbita de llibres i de capses, que avui, i de revistes que avui hem anat celebrant. De manera que gràcies per compartir-lo, com sempre. Borja Bagunyà, que vagi molt bé.
Fins aviat.
Jordi Puntí.
Fins un altre.
Adolf Altran.
Fins aviat.
I Chris Ware. I avui també, com sempre, amb la Dolors Joanola i avui amb en Marçal Turo. Fins la setmana que ve.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán. Sailing